Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 14 de maig del 2023. Ja fa una hora i mitja que ha sortit el sol a Cadaqués i fins les 9 de la nit passades tindrem llum de dia. És l'hora de la posta al canal, altra punta del país. Avui dia de nou amb alguns ruixats, sobretot de tarda, al matí en principi no, de nou a les mateixes àrees que tota la setmana, les comarques de la Catalunya Central, a Girona, a Barcelona, de seguida ens ho explica el Martí Oliveres. Un diumenge que obrim amb considerable ressaca eurovisiva que no es pot explicar. De veritat, ja no tant per aquesta nit passada, que també Lorin, representant de Suècia, ha fet bones les travesses i s'ha endut al festival, la primera dona de la història que ho aconsegueix dues vegades, triomfadora Lorin, i Blanca Paloma, la representant espanyola, plantofada considerable també, 17a, sobretot pels dolentíssims resultats del televot, on va ser directament última. Última de totes les candidatures entre els votats per els espectadors. La cançó de televisió espanyola, per tant, que torna a la tònica més, diguem-ne, habitual dels últims 15 anys, amb resultats més aviat mediocres, després del gran concurs de Chanel de l'any passat, on va quedar tercera. Bé, deia diumenge de ressaca eurovisiva amb el concurs, però també i sobretot amb el karaoke. De debò, que va passar en aquest estudi ahir com un cicló en aquest programa. Podeu recuperar vídeos i àudios a raco.cat perquè en alguns casos va ser absolutament inenarrable. O sigui, Blai Morell, inenarrable. La Clara Molins, en col·laboració històrica de Martí Oliveres, inenarrable. Us ho recomano de debò, i evidentment les participants i guanyadores del concurs. Bé, un diumenge que es presenta però apassionant, per una banda per la possibilitat que el Barça aconsegueixi 4 anys després un títol de Lliga, s'ho juga tot a l'estadi, o s'ho juga en el primer dels seus matchballs, a l'estadi d'un espanyol necessitadíssim de punts, és a les 9 de la nit, evidentment ho seguirem amb tot l'interès a l'antena de RAC1, però també apassionant políticament, perquè aquest matí us avancem a aquesta hora l'enquesta de RAC1 per les eleccions municipals a Barcelona. Com sabeu, és la cursa més interessant, més oberta i la que pot provocar més canvis polítics, per molts aspectes. Doncs bé, el panorama que de seguida us donarem tots els detalls deixa sobretot tres grans titulars si avui fossin les eleccions. Si avui es votés a la capital de Catalunya, segons l'enquesta de RAC1, guanyaria Jaume Collboni pel Partit Socialista, però en un empat pràcticament total amb Xavier Trias. Serien 10 regidors per cadascun, 22% de vot pel socialista, 21,6 per Trias. 0,4 punts de diferència entre els dos principals candidats segons aquesta enquesta, entre Collboni i Trias. Ada Colau seria tercera, molt a prop, 9 regidors, i Ernest Maragall ensorraria les seves expectatives i les d'Esquerra Republicana. Perdria la meitat dels regidors actuals i es quedaria amb 5. Per tant, primera història, combat ferotge entre Collboni, Trias i Colau, Maragall descavalcat de la cursa segons aquesta enquesta. Segon titular, l'entrada ferotge, furibunda, de Vox a l'Ajuntament de Barcelona. Ho faria amb 4 regidors i com a cinquena força política, un 9% dels vots, per damunt del Partit Popular, que només en tindria 3. I això deixaria fora del consistori la CUP, Ciutadans i Valents. Entraria Vox amb força, no deixaria espai per ningú més. I tercer tema, la indecisió absoluta per bandera. A falta de 2 setmanes per les eleccions, segons aquesta enquesta, gairebé un terç dels barcelonins no saben què nassos fer amb la seva papereta. Bona part d'aquest terç, és cert, van votar un 20%, van votar Maragall el 2019. I ara es pot entendre que busquen la millor opció per fer un canvi de govern a Barcelona. Però, evidentment, un terç de la població de Barcelona és moltíssim. La mateixa empresa treballant a Madrid ha fet un 6% d'indecisió, 30% a Barcelona. Enquesta, per tant, molt i molt i molt interessant, la de RAC1 i La Vanguardia, que publiquem aquest matí i que posa més ingredients a la batalla principal. Tot l'estat espanyol de les eleccions del pròxim 28 de maig és la batalla més interessant que hi ha en tot l'estat. Tot per decidir, molta indecisió, mai millor dit, i per tant, probablement la campanya, en el sentit de campanya, més important pels candidats dels últims anys. De seguida us ampliem tots els detalls que comentarem en temps de tertúlia. Ara passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Pendents de l'enquesta electoral de RAC1, que situa el socialista Jaume Collboni com a guanyador de les eleccions a Barcelona, empatant amb Xavier Trias en escons, 10, i quedant a només un regidor d'Ada Colau. Atenció, perquè Esquerra en perdria la meitat, de 10 a 5 escons, i Vox entraria a l'Ajuntament amb 4. El 30% d'indecisos serà clau per decantar la balança.
Pendents també de les eleccions que avui han arrencat ja a Turquia, amb el president Erdogan, que podria perdre el poder. Després de 20 anys li han passat factura la crisi econòmica i la gestió del terratrèmol del mes de febrer. Segons els sondejos, el podria desbancar Kemal Kılıçdaroğlu, un buròcrata desconegut que proposa tornar al sistema parlamentari.
I el govern espanyol es compromet a garantir el dret a l'oblit oncològic a partir d'aquest juny. Ho va anunciar ahir Pedro Sánchez després de reunir-se amb entitats. La nova llei vol protegir les persones que fa 5 anys que han superat un càncer davant les clàusules discriminatòries de crèdits, assegurances o hipoteques.
I mentrestant, els Mossos d'Esquadra investiguen la fuita d'un milió de litres d'oli de palma que ahir va estar a punt d'arribar fins al riu Besòs. L'incident va passar a les 11 del matí en una empresa de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. L'ACA va aconseguir contenir el vessament cap a les 7, construint un mur de contenció.
I Eurovisió va coronar ahir la sueca Loreen com a guanyadora. Era la gran favorita i es va convertir en la primera dona de la història que s'ha endut dues vegades al festival. L'altra cara va ser la forta patacada de la candidata espanyola, Blanca Paloma, que va quedar en 17a posició, penalitzada sobretot pel vot dels telespectadors.
Els esports espanyol i Barça s'enfronten a les 9 de la nit a l'RCD Stadium en un dels derbis més calents dels últims anys. El Barça pot tornar a ser campió de Lliga després de 4 anys, mentre que l'Espanyol en zona de descens necessita els punts per seguir lluitant per la permanència. L'Espanyol ha demanat al Barça que en cas de ser campió no celebri el títol sobre la gespa per respecte a l'afició i per evitar que augmenti la crispació.
I pel que fa al temps, encetem un nou dia de ruixats i tronades, sobretot a partir del migdia a la Catalunya central i entre Girona i Barcelona. Xàfecs irregulars però localment forts a la resta més clarianes i ambient fresc.
Ara són les 8 i 8 minuts. I el que us dèiem, us en donem tots els detalls, però l'enquesta electoral de RAC1 apunta que Jaume Collboni i Xavier Trias es disputen l'alcaldia de Barcelona.
Diari de campanya. Dia 3.
RAC1 us pot detallar aquesta hora el resultat de l'enquesta que han encarregat conjuntament amb La Vanguardia a l'empresa Ipsos i que mostra una disputa interessantíssima al capdamunt de la cursa i de la lluita electoral a Barcelona, amb Jaume Collboni del Partit dels Socialistes liderant aquesta cursa, però pràcticament empatat amb Xavier Trias i amb Ada Colau seguint-los de molt a prop. L'altre impacte de l'enquesta és la irrupció amb moltíssima força de Vox a l'Ajuntament de Barcelona, on aconseguiria fins a 4 regidors. Anem-ho desgranant mica a mica. Si les eleccions a Barcelona fossin avui, Jaume Collboni i Xavier Trias empatarien a 10 regidors cadascun, el seguiria de molt a prop Ada Colau, que en trauria 9. Si mirem els percentatges de vots, veureu com d'enganxat està tot plegat. Collboni seria primer amb un 22% dels vots. Xavier Trias en tindria un 21,6%, 0,4% de vots de diferència, i Colau en tindria el 19,5%. Per tant, tenim a dia d'avui que PSC, Trias per Barcelona i Barcelona en Comú estan tots tres arribant colze a colze a la línia de meta. I una de les dades imprescindibles és que el 30% dels votants potencials encara no saben què fer amb el seu vot. Per tant, compta amb aquestes dues últimes setmanes de campanya. Darrere d'ells vindria ja més descavalcat Ernest Maragall, 5 regidors i un 11% dels vots. Només un regidor, perquè ens en fem una idea del que implica aquesta enquesta, només a un regidor de diferència, Ernest Maragall, de Vox, que, com dèiem, entraria amb moltíssima força a l'Ajuntament de Barcelona, 4 regidors i un 9% dels vots. Un debat, el de l'entrada de Vox, que s'ha aguditzat amb determinades accions que hem vist aquesta setmana, amb la manifestació que es produïa a la Bona Nova. Aquesta enquesta es va fer fins dimecres. Dijous, que era el dia de la manifestació, ja no hi havia aquell dia d'enquesta. Per tant, compta amb el caldo de cultiu a l'entorn de determinades opcions polítiques. Bé, darrere de Vox vindria, amb 3 regidors, el Partit Popular, amb un 7,5% de vot. I fins aquí no hi hauria cap altra formació política. La CUP no aconseguiria entrar de nou a l'Ajuntament de Barcelona, es quedaria amb el 4% dels vots, a un punt de la barrera electoral del 5%, i pitjor ho tindria Valents, obtindria el 2% del vot, i Ciutadans, que es desplomaria directament amb un 1%. Déu-n'hi-do la sacsejada al tauler que hi haurà si el 28M es compleixen els pronòstics d'aquesta enquesta. Per tant, qui creix? Pujada important del PSC de 8 a 10 regidors, 4 punts percentuals més, pujada encara més espectacular de Junts, creixent 11 punts de vot i doblant els regidors de 5 a 10, i també a l'alça, i de quina manera, Vox, creixent 7 punts i mig, obtenint 4 regidors del 0 que tenia. Qui retrocedeix? Hi hauria una petita reculada de Colau, perdent un punt percentual només i un regidor. Patacada considerable aquí sí de Maragall, que perdria la meitat dels regidors, de 10 a 5 i 10 punts menys de vot. Però el gran daltabaix, Ciutadans, fa 4 anys presentaven Manuel Valls i ara perden 12 punts percentuals de vot fins a quedar reduïts a fora de l'Ajuntament de Barcelona. És un escenari que deixa una constatació evident, que caldran pactes per governar la capital i que no n'hi haurà prou amb dos partits. Amb aquesta projecció, els dos més grans, PSC i Junts, no arriben a la majoria absoluta de 21 regidors. Per tant, s'hauran de cosir acords a moltes bandes, almenys 3, per tirar endavant iniciatives a l'Ajuntament. I la importància d'acabar primer. El qui acabi primer té un avantatge molt considerable en aquest entorn de proximitat entre uns i altres. Però no podem donar per fet que totes les cartes de la partida estan repartides. Atenció a la dada que ens deixa aquesta enquesta de RAC1 i La Vanguardia. Hi ha un 30% d'indecisos que el 28M estan decidits a anar a votar, però que encara no saben a qui. Ipsos calcula que vora 185.000 persones estan en aquesta indecisió. Quin és el perfil d'aquest elector? Marc Martínez Amat.
Hi ha 4 dades que ens donen pistes de cap a on es pot decantar aquest gruix important d'electors que pot condicionar el resultat final de Barcelona. La primera és que majoritàriament volen un canvi a l'Ajuntament. El 76% d'indecisos vol que rellevi Colau davant d'un 22% que voldria que continués d'alcaldessa. Segona dada, la major part d'aquests electors indecisos, un 20%, van votar Maragall el 2019. Hi ha un altre 14% que va votar Colau, un 10% que va votar Collboni i la resta són exvotants de Ciutadans, Junts i el PP. Tercera dada rellevant, preguntant a aquest grup indecisos com valoren els candidats, a Trias la prova el 55%, a Maragall el 42%, a Collboni un 27% i a Colau un 15%. I quarta dada, i potser la més reveladora, a la pregunta de qui prefereixen com a alcalde els indecisos, un 29% assenyala Trias, un 6% Maragall i un 5% tant Collboni com Colau.
Doncs déu-n'hi-do. Per cert, la participació que l'enquesta calcula que registrarà a les eleccions del 28M és del 54%, 12 punts menys que el 2019, en què recordem les municipals van coincidir amb eleccions europees i en un clima encara molt inflamat pel procés sobiranista, amb els líders de l'1 d'octubre empresonats esperant sentència del Suprem. Aquesta enquesta també interroga sobre les preferències com a alcalde. L'actual alcaldessa surt bastant mal parada quan es fan comparacions. Quan es pregunta als barcelonins si Trias ho faria millor que Colau, el 59% respon que sí, davant el 25% que diu que no. Un 4% els veu igual. La mateixa pregunta, posant de costat Maragall i Colau, el 53% creu que Maragall seria millor alcalde, mentre un 24% diu que Colau, en aquest cas un 8% els veu igual, i el marge queda una mica més estret quan es compara Collboni amb Colau. 43% diu que el candidat socialista ho faria millor, un 24% diu que millor Colau. Hi ha dues preguntes interessants també sobre els candidats. allò de les aprovacions. Xavier Trias és qui rep més aprovats, un 45% d'encastats l'aprova. Maragall, el segon, amb un 39%. Collboni, 28% d'aprovació. Colau, 25% d'aprovació. Però després hi ha una altra dada curiosa, que és preguntant qui creu que té més possibilitats d'arribar a l'alcaldia. El 30% diu que serà qui ho té més de cara és Ada Colau. O sigui, malgrat hi ha moltíssima gent que no que prefereix altres candidats, la majoria, el 30%, creuen que és Ada Colau qui ho té millor, 24% creu que és Xavier Trias, 10% apunta Jaume Collboni, 6% Ernest Maragall. I una altra pregunta interessant de l'enquesta, els pactes, que dèiem que seran imprescindibles a partir del 28 de maig. El pacte preferit és l'actual Comuns-PSC, el vol el 27% dels encastats, 25% s'estimarien pacte independentista, Junts-Esquerra, 20% voldrien sociovergència, PSC-Junts. I mirat per partits, els votants dels comuns aposten clarament per repetir amb els socialistes, un 62%. També és l'opció preferent dels socialistes, tot i que més dividits, un 40% vol entendre's amb Colau, 33% vol Trias. Tant els votants de Junts, que són el 64%, com els d'Esquerra, 67%, volen pacte independentista després del 28 de maig. En tot cas, ja veiem que el problema és que si s'han de produir pactes postelectorals amb aquestes dades, amb dos partits no n'hi haurà prou. L'enquesta es va fer a un miler de barcelonins del 4 al 10 de maig, entre finals de la setmana passada i fins aquest mateix dimecres, i en podeu trobar tots els detalls a rac1.cat. Avui també en parlarem en temps de tertúlia amb el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat, i el redactor en cap del Viure de La Vanguardia, Ramon Sunyer. Una enquesta que surt quan encara falta molta campanya, dues setmanes. El favorit de l'enquesta, Jaume Collboni, ahir avançava clavant clatellots a Ada Colau, tot i que els comuns i el PSC encara governen junts a l'Ajuntament.
La justícia social no és estar parlant tot el dia d'una superilla donant voltes amb un tramvia. La justícia social és fer ciutat per fer possible que hi hagi habitatge, hi hagi empreses i hi hagi llocs de treball. Això és el que el PSC representa. La justícia social és donar oportunitats.
Per la seva banda, Colau, que busca neutralitzar Collboni, fa una crida al vot progressista, ho deia ahir al costat de Yolanda Díaz.
Permíteme, Yolanda, que te lo explique, porque tienes que saber que en esta campaña ha pasado algo inesperado. Es que el Partido Socialista ha abierto la puerta a pactar con Junts per Catalunya. És importantíssim que la gent progressista de tots els barris, però especialment dels barris populars, dels barris de la gent treballadora com és Nou Barris, ens mobilitzem massivament el 28 de maig.
I Xavier Trias admet que recuperar l'alcaldia no serà camí de roses.
Hem de guanyar. Però hem de guanyar bé. Hem de guanyar bé. Hem de guanyar bé. I atenció, atenció, atenció. Això serà complicat. Això serà complicat. Però guanyarem i ho farem molt bé i ho farem pels tots.
I mentrestant Ernest Maragall intentava ahir tapar la fuita de vot cap a Junts atacant Trias.
El senyor Trias i la seva força política Junts, que per molt que intenti amagar-ho és la seva força política, han decidit entregar Barcelona al socialisme espanyol conservador. Han decidit entregar Barcelona al senyor Collboni. Han decidit entregar Barcelona al senyor Sánchez.
Veurem, en tot cas, l'impacte d'aquesta enquesta en aquest diumenge preelectoral, ja de campanya electoral, no només entre els partits que poden governar a l'Ajuntament de Barcelona, sinó també amb Vox, amb aquesta expectativa d'entrada a l'Ajuntament. Avui que aterra a Barcelona Santiago Abascal per fer costat al seu candidat Gonzalo de Oro. Mentrestant, presència de ministres espanyols que continua sent important a Barcelona. Yolanda Díaz tirant-li un cable a Ada Colau en la campanya de Barcelona. Ahir la vicepresidenta segona del govern espanyol va acompanyar l'alcaldessa en un míting a Nou Barris. Davant d'un miler de persones, Díaz disparava contra Xavier Trias per haver dit aquella frase que un senyor que cobra 3.000 euros al mes no arriba al final de mes. Sílvia Solanes.
Malgrat que Trias va matisar que referia a una família, Díaz ho va aprofitar.
La mediana salarial és de 1.700 euros al mes, senyor Trias. Un senyor que quiere governar la ciudad de Barcelona estando en Marte, fuera de la realidad de su gente, no está preparado para governar. Y de esto van estas elecciones. Van del modelo de Ada Colau o va de la derecha, se llame como se llame.
I després d'enumerar tot el que ha aconseguit des del Ministeri, com la reforma laboral, i defensar entre d'altres és un observatori de marges empresarials per vincular la pujada de beneficis de les empreses als sous, Ada Colau li va llançar un missatge amb la vista posada a les generals.
Clarament ens mereixem aquesta presidenta d'Espanya. Ens mereixem aquesta presidenta.
Avui Ada Colau surt de Barcelona per anar al Prat, feu dels comuns a l'acte La Paella del Baix.
Mentrestant, el PSC continua avui també amb la seva particular desfilada de ministres per fer costat a Jaume Collboni. De moment van gairebé un per dia. Dijous, un per dia. Dijous, Maria Jesús Montero. Divendres hi havia Margarita Robles. Ahir, José Manuel Álvarez. Avui, Miquel Iceta, Sergi Giró.
Robles, que se sent, diu, una barcelonina més, troba a faltar lideratges com els alcaldes socialistes que van governar la ciutat.
Esa niña vino aquí y gracias a los gobiernos municipales socialistas yo pude desarrollar mis estudios, mi carrera profesional. Yo quiero esa Barcelona que yo conocí desde Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos, Hereu...
Recuperem la connexió perquè aquesta crònica, evidentment, no és la de la jornada d'avui. Mentrestant, Junts per Catalunya carrega contra el desembarcament de ministres i líders del PSOE en campanya electoral. El partit demana als socialistes que desapareguin del país fins que hagin solucionat els problemes a Rodalies. Adrià Santasusagna.
A Junts estan cansats d'escoltar les promeses de pluges de milions i d'inversions a Catalunya. Jordi Turull diu que mai arriben, que falten recursos, i a sobre ara en campanya en van prometent més. El secretari general de Junts carrega contra els ministres del PSOE i els demana que no tornin a Catalunya fins que hagin arreglat Rodalies.
S'ha de tenir barra, perquè el que hauria de fer el govern del PSOE abans de venir a Catalunya, el que haurien de fer és intentar confondre's amb el paisatge i no aparèixer per aquí fins que això, aquest problema de Rodalies que afecta a tants i tants milers de catalans, doncs que no apareguessin fins que això estigués arreglat. Això és el que hauria de fer.
La talla del PSOE, però també Esquerra, qui acusen de deixar-se prendre el pèl. Turull els emplaça a no votar cap més proposta de Pedro Sánchez fins que s'hagi fet el traspàs de Rodalies.
Gràcies, Adrià. Recuperem ara sí la crònica de la jornada d'ahir i de la d'avui, de Miquel Iceta. A Giró.
Els socialistes celebren que el PSOE hagi convertit Barcelona en una plaça important per fer el salt a la Generalitat i revalidar la Moncloa. Al matí, el portaveu al Congrés, Patxi López, aplaudia el PSC per haver tornat la convivència a Catalunya.
Hace unos años venías y todo era agresividad. Pues un gobierno socialista con un PSC de la mano han usado la política para construir la convivencia.
I a la tarda, el ministre Álvarez defensava que les receptes de Pedro Sánchez per superar les dificultats s'estan demostrant molt més efectives que les del PP.
Ha habido una crisis gravísima en Europa antes de la crisis del COVID, que fue la crisis financiera, y había otro gobierno en España, y tomó una década salir de esa crisis. Y sin embargo, ahora Europa está saliendo de la crisis del COVID con el modelo en el que creemos los socialistas.
Álvarez va participar en un acte amb la joventut socialista acabat d'aterrar dels Estats Units després de la reunió de Sánchez amb Joe Biden.
8:22, i mentrestant, qui també passa l'atac contra el PSC és Esquerra, el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de l'Hospitalet de Llobregat, els republicans van acusar els socialistes d'actuar pràcticament com a cacics. Laia Colomer.
Sí, Esquerra vol acabar amb 40 anys d'ajuntaments socialistes a l'àrea metropolitana. El candidat de Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, va dir que actuen com un règim.
No ens enfrontem a un alcalde o una alcaldessa. Ens enfrontem a un règim que compra voluntats.
I el president del partit, Oriol Junqueras, els va acusar de corruptes.
És el partit del cas Pretòria. És el partit del cas Mercuri. És el partit del cas Inipro. És el partit dels consells esportius. I cada vegada que algú es posa diners a la butxaca, roba aquests diners de les escoles dels nostres fills. I roba aquests diners dels nostres hospitals.
De fet, el candidat a l'Hospitalet, Jaume Graells, és l'exregidor del PSC, que va denunciar el cas del Consell Esportiu.
Gràcies, Laia, però el PSC no és l'únic partit que els republicans tenen en el punt de mira. També ho és Junts. Pere Aragonès diu que Xavier Trias vol fer ressuscitar l'antiga Convergència.
I necessitem també un govern de Barcelona que no sigui una peça més d'intentar ressuscitar aquella Convergència que ara intenten, canviant de nom, i fins i tot amagant-lo, tornant-la a posar al capdavant de les institucions, un projecte del passat que no va servir per fer avançar el país.
Però els darts també van de tornada. De Junts cap a Esquerra, Laura Borràs carregant contra el govern per la defensa del català.
El que fem nosaltres és responsabilitzar-nos, no deixar en mans del govern aragonès que va de fracàs en fracàs una qüestió tan sensible, una qüestió tan crucial com és la defensa de la llengua catalana.
I qui s'ha començat a desmarcar, en aquest cas d'aquestes eleccions, de Junts, és l'exconsellera Clara Ponsatí, que fa costat a una candidatura de primàries. L'eurodiputada per Junts, tot i que independent, va treure el cap ahir a la capital del Vallès Oriental per donar suport a la candidatura Granollers Primàries, que competeix amb Junts, Maria Costa.
Acompanyada de Jordi Graupera, Ponsatí va recórrer part del centre de Granollers amb crits de suport i independència. L'eurodiputada va fer pública el seu suport a Granollers Primàries, una llista que ara mateix té un regidor a l'Ajuntament. Ponsatí assegura, però, que és independent de Junts.
Jo no sóc associada de Junts per Catalunya. Quan vaig concórrer a les eleccions al Parlament Europeu, Junts per Catalunya no era un partit, no existia. Vaig concórrer a la llista del president Puigdemont com a independent. Per tant, em sembla que de la meva posició política en aquest... potser costa una mica d'entendre, però ha estat la mateixa tot aquest temps. Per tant, em sembla absolutament consistent.
Clara Ponsatí ha tornat a la visita als membres de la candidatura de Granollers, que la van anar a veure a Brussel·les en diverses ocasions.
Mentrestant, la CUP se centra a criticar la massificació del turisme i proposa expropiar pisos turístics i liquidar el Consorci de Turisme de Barcelona, ho deia la candidata Baixa Changue.
Per combatre tota aquesta situació d'emergència habitacional, d'emergència climàtica, que la indústria turística i les polítiques de promoció del turisme no fan més que agreujar, com són, començant per la dissolució del Consorci del Turisme. El Consorci de Turisme és un lobby de la indústria explotadora.
Els copaires li retreien d'aquesta manera als comuns que no hagin explorat la via legal per frenar la construcció de pisos turístics. I mentrestant, el PP, el Partit Popular, continua agafat al filó de l'ocupació, prometent mà dura. El candidat a Badalona, Xavier García Albiol, diu que vol crear una regidoria específica contra l'ocupació, i Manu Reyes, candidat a Castelldefels, anuncia una oficina antiocupació si recupera l'alcaldia Mar Poyato.
Xavier García Albiol assegura que el 80% dels ocupats han convertit aquest fenomen en un negoci i fan la vida impossible als veïns.
Crearem una regidoria específica en contra de l'ocupació, que el que farà és no tan sols acompanyar o donar suport als veïns, sinó personar-se també judicialment davant d'aquelles situacions d'ocupació conflictiva.
Un discurs que comparteix l'alcaldable del PP a Castelldefels, Manu Reyes. Pel que fa al candidat de Barcelona, Daniel Cirera diu que denunciarà l'Ajuntament cada vegada que impedeixi que la Guàrdia Urbana actuï davant de comportaments suposadament delictius dels ocupes.
L'ocupació que ha marcat l'inici també d'aquesta campanya, com recordeu, després dels incidents a la Bona Nova, i en aquest sentit és interessant avui llegir l'Enric Julián a La Vanguardia, que recorda que Barcelona sempre és laboratori, per bé i per mal, però aplaudeix que després de veure com una empresa es dedicava a l'agitació política, el poder públic va evitar la privatització del conflicte, llegint correctament en quines en podien ser les conseqüències. Avisa Enric Julián que hi ha un caldo de cultiu a nivell europeu al voltant d'aquestes protestes als carrers que pot capitalitzar l'extrema dreta. I avui, com cada dia de campanya electoral, ens fixarem també en un municipi particular, avui Tortosa, on l'alcaldessa Meritxell Roger de Junts aspira a continuar amb 16 anys de governs convergents i postconvergents. La principal amenaça, una nova coalició d'esquerres entre Movem Tortosa amb el candidat d'en Comú Podem i amb el PSC. El monument franquista, encara al riu Ebre, tornarà a estar present a la campanya. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, el monument que Franco en persona va inaugurar fa quasi 60 anys a Tortosa segueix generant polèmica i ha provocat fins i tot la presentació d'una candidatura independent. Salvem-lo monument. A l'altra banda, 4 dels 6 partits amb representació a l'Ajuntament, Movem, Esquerra, el PSC i la CUP, han exigit just abans de començar la campanya la retirada del monument. Monument franquista a banda, la coalició entre Movem Tortosa i el PSC aposten per una campanya forta amb denúncies de suposada corrupció política contra l'actual alcaldessa i el seu partit. Meritxell Roger parla de guerra bruta i Jordi Jordan, el candidat de la nova aliança d'esquerres, critica el victimisme de Roger.
Per tant, pretendre una vegada més embrutar el que és la campanya electoral i la política municipal.
És que qui embruta la campanya no és l'oposició. Qui embruta la campanya és la presumpta corrupció i la manca de transparència de la candidata Roger.
La clau de l'alcaldia la podria tenir el republicà Xavier Faura, que ha començat la campanya apostant justament pel canvi.
Mentrestant, hi ha eleccions no només municipals a Catalunya, a tot l'Estat, amb un inici de campanya bastant marcat també per la polèmica dels 44 antics membres d'ETA que són en llistes de Bildu. 7 d'aquests antics membres d'ETA han complert condemna per delictes de sang, per assassinats. Doncs bé, ahir el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responia a Sánchez que divendres deia que és legal tenir-nos a les llistes, però no és decent.
Va el presidente y dice que lo que hace Bildu es indecente. No, hombre, no. No, de Bildu nadie puede esperar nada. Lo indecente es que tú, Sánchez, pactes con ellos, gobiernes con ellos y sometas el futuro de España a ellos. Eso es lo indecente.
Recomano ahir que manteníem un debat sobre aquesta qüestió amb diverses postures al damunt de la taula. Ivan Guerra defensant efectivament la indecència de Bildu i la provocació de posar antics membres d'ETA, fins i tot condemnats per delictes de sang en llistes electorals, però també Maria Vila apuntant una cosa que també és interessant, que des del seu punt de vista, aquesta és la millor manera de demostrar el final d'un conflicte, que és que els qui en el seu moment van ser condemnats per delictes de sang, per terrorisme, hagin fet el pas a les institucions purament polítiques, per tant, entrar en el sistema. Sobre aquesta qüestió, Josep Martí, a La Vanguardia, és contundent, diu que participar en un assassinat marca la línia de l'abisme. No hi ha marxa enrere, hauria de comportar una inhabilitació política de per vida. I apunta que la provocació de Bildu és totalment gratuïta i contraproduent, i diu això encara la fa més censurable. I encara sobre aquesta polèmica, el diari El Mundo avui publica que Bildu ha col·locat a la Junta Electoral del País Basc l'històric advocat dels presos d'ETA, Txema Matanzas, a qui van condemnar 10 anys de presó per fer d'enllaç entre els presos a Tarres i la direcció de la banda. Mentrestant, més enllà del País Basc, l'ABC avui publica també unes quantes enquestes que també mostren resultats interessants, perquè sabeu que també hi ha eleccions en comunitats autònomes. Titula el diari que el PP podria recuperar els governs de Cantàbria, La Rioja i Extremadura, a més de mantenir i ampliar Madrid i Múrcia. Això sí, per desbancar els socialistes, els populars necessitaran el suport de Vox. Per exemple, Extremadura, on l'enquesta de l'ABC preveu una victòria socialista, tot i que PP i Vox podrien sumar majoria absoluta. Estem al tercer dia de campanya, però el cansament és veritat que deixa notar ja en alguns dels líders polítics. Això és el que pot fer pensar, per exemple, les relliscades dels últims dies d'Alberto Núñez Feijóo, que ahir deia que Valladolid és la capital de Castella i Lleó, quan Castella i Lleó no té capital reconeguda legalment com a tal, o en el seu dia quan va dir que estava molt content de tornar a Andalusia quan feia un míting a Extremadura. Doncs bé, Pedro Sánchez ja hi ha sucat pa, diu que veu Feijóo despistat i que com es descuidi acabarà demanant el vot pels socialistes.
El otro día vi que Feijóo se equivocaba, ¿no? Empezó la campaña en Extremadura hablando de Andalucía, ¿no? Ya os digo yo que Feijóo va a acabar pidiendo el voto para el Partido Socialista cuando termine esta campaña.
També és veritat que els equívocs de Feijóo igual es poden entendre si es veu l'agenda que té. Dos mítings diaris, ahir Madrid i Logroño, avui Feijóo torna a tenir funció doble, migdia Saragossa i al vespre Pamplona. Avui falten 14 dies, dues setmanes justes per les eleccions. Les 8 i 32. Doncs deixeu-me fer encara un apunt més de política, però d'un altre àmbit. S'ha debatut molt aquesta setmana sobre el final del programa de televisió Sálvame, un dels vaixells insigne de Telecinco, i si hi havia càrrega o no política, perquè qui substituirà Sálvame serà Ana Rosa Quintana, que ara mateix fa els matins de Telecinco de marcat perfil polític. Doncs bé, el conseller delegat de Mediaset avui mira de tancar debats en una entrevista al diari El País. Alessandro Salem assegura rotundament que no hi ha motivació política. Diu que la sortida de Sálvame no és una dretització de Telecinco i, a més, i aquí està la part interessant, promet que el nou programa de tardes d'Ana Rosa Quintana no tindrà connotació política, que només hi haurà entreteniment. De fet, insisteix, quan li repregunten, que no hi haurà tertúlia política al programa d'Ana Rosa Quintana. Segons el màxim dirigent de la cadena, Ana Rosa haurà de respectar també el codi ètic del mitjà que vincula totes les productores i que això implica que els programes d'entreteniment no poden parlar de política. Sobre el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, Alessandro Salem diu que té un lloc al futur de Telecinco i afegeix sempre que la seva productora, la Fàbrica de la Tele, ho vulgui. Doncs bé, el president executiu de la Fàbrica també publica avui un extens article a La Vanguardia, Òscar Cornejo, que defensa la tasca de 14 anys de Sálvame. Diu, no hem aspirat a doctrinar ningú, El programa pretén apel·lar la diversió, la diversitat i la irreverència i diu que la televisió porqueria, del que el Salva més considera un paradigma per alguns, no existeix. Sota aquest article en llegim un altre de Sergi Pàmies que diu, literalment, el final del programa conté codis polítics encriptats i consignes jeràrquiques que remeten la tornada de Celia Cruz. Quítate tú para ponerme yo. Tú es Paolo Basile, yo es Borja Prado, apòstol de Berlusconi en terres de Mediaset. Per tant, just el contrari del que proclama Alessandro Salem al País. I qui va forta també la crítica de televisió és Mònica Planes, a la seva columna del diari Ara, diu que Salva té una clara intenció ideològica. Si aquesta és l'esquerra mediàtica d'una determinada classe política, està molt bé que ho manifestin, perquè els votants n'estiguin al cas. Durant 14 anys, Salva i la cadena Telecinco han contribuït a crear una audiència acrítica i desconnectada de l'actualitat perquè viu diàriament bombardejada per la seva deixalla ultraconservadora. També en les últimes hores s'ha pronunciat sobre la polèmica Jorge Javier Vázquez, que en una piula de Twitter ironitzava sobre Belén Esteban, que en les últimes hores ha dit que no tornaria a votar Ayuso. Diu la Belén Esteban que al cap i a la fi no votarà Ayuso, no si al final hi haurà un tomb a les eleccions. 8:34 minuts. Mentrestant, s'han acomplert els pronòstics aquesta nit passada i Lorín s'ha coronat al Festival d'Eurovisió. Així sonava Tatu, que va donar a Suècia el setè certamen de la seva història, tema que ha tornat a coronar Lorín com la reina d'Eurovisió després d'haver guanyat també l'any 2012 amb Eufòria.
Sweden, the public has given you 243 points.
D'aquesta manera, la representant sueca es convertia en la primera dona i la segona persona que repeteix i guanya dues vegades al festival. Només ho havia fet Johnny Logan per Irlanda als anys 80. Fita històrica que més situa Suècia com el país amb més victòries a Eurovisió, empatat precisament amb Irlanda. Tot i les altíssimes expectatives, Lorín va arrasar, el seu tatu va emocionar, va aixecar aplaudiments i ovacions del públic que hi era present i va ser de llarg la preferida del jurat. Ara bé, tot i que la victòria de Suècia es donava per feta, Finlàndia va estar a punt d'esgarrar-li la festa. L'atreviment i la bogeria de l'espectacle de Kària i el seu xa-xa-xa va seduir el públic i, sobretot, van quedar primers al televot. Van estar a punt d'esgarrar-li la festa a Lorín, els Kària, i no van imposar-se finalment, però amb els vots del televot pràcticament s'hi van acostar. Sí, es van dur medalla de plata i bronze per la proposta israeliana. L'unicorn de Noa Kirel, que va aconseguir tercera posició, seguida de Marco Mignoni i Due Vite. Cançó que va servir perquè Itàlia quedés quarta. El top single tancava Noruega amb la cançó Queen of Kings d'Alessandra Mele. En canvi, la representant de televisió espanyola, Blanca Paloma, va caure, es va ensorrar fins la 17a posició amb aquest EAEA. Mira que hi havia hagut travesses que situaven Blanca Paloma entre la quarta i la setena posició. Doncs bé, el televot la va enfonsar fins a la part baixa de la taula. A la cantant d'Elx la va penalitzar especialment l'audiència. Va ser l'última en televot. No hi va haver-hi ningú que la votessin menys els espectadors. En total va endur-se només 5 vots, 3 de Portugal i 2 de la resta del món. Això la va allunyar del top 10 que li havia donat el vot dels jurats dels diferents països. Aquest era el moment en què es desvetllaven els punts de l'audiència. A Liverpool el públic ho vivia amb incredulitat.
Spain, you have received 5 points.
Molta queixa, molta crítica, però lluny d'enfonsar-se, Blanca Paloma deia després a RAC1 que està orgullosa de la feina feta i defensar el flamenc al Festival d'Eurovisió.
Todo lo que estaba en mi mano lo he dado y me quedo tan tranquila. Porque si hubiera quedado en esta posición, porque lo hubiera hecho mal, me iría a mi casa fatal. Pero digo, es que ha sido una buena actuación, estoy contenta y súper feliz con todo el trabajo que hay detrás.
A Liverpool va poder viure en directe l'experiència de Blanca Paloma, l'enviat especial de RAC1 Eurovisió, Jordi Ramos.
Ningú, ni la candidata espanyola ni l'equip que la seguia, esperava un resultat tan baix. De fet, en acabar la gala, tots mostraven més sorpresa que decepció. Buscant els motius, la mateixa Blanca Paloma es planteja si potser la proposta que portaven era massa arriscada.
Quizás este festival no está preparado para este espacio que hemos creado, del que me siento tan orgullosa y que no me arrepiento en absoluto de ningún atisbo de los planos que hemos elegido, de todo lo que hemos escogido, porque ha sido escogido con mucho rigor.
Mientras tanto, la portaveu de Televisió Espanyola, María Izaguirre, tampoco dubta del que se ha fet.
Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos y de verdad, si escuchaseis los comentarios que estamos recibiendo de todo el mundo, son comentarios que nos llevan a l'optimisme, no?
Tot i així, segons ha pogut saber RAC1, s'esperen canvis de cara a la propera edició del Benidorm Fest, que obre el termini per presentar les candidatures aquesta mateixa setmana.
I com ja està l'edició, durant la nit d'ahir també es va veure alguna raresa, el cas, per exemple, de Croàcia. Cançó paròdica dedicada a dictadors com Hitler i Stalin, amb boina militar, amb casc d'estampats psicodèlics, els LED 3 van fer aixecar el públic amb una actuació enèrgica. I com a toc final, diguem-ne que es van quedar calçotets, que és la gran innovació. Tot plegat va passar en una gala organitzada per la BBC a Liverpool, que va anar gairebé en puntualitat britànica i que l'any que ve se'n va cap a Suècia, Jordi.
You have received 5 points. Oh!
No tenim ara el document del Jordi explicant-nos aquesta situació, però bé, més enllà de les actuacions dels participants, el festival també va deixar grans moments a recordar, com el popurri de cançons liverpoolianes, interpretat per diverses estrelles de la història eurovisiva i que va acabar amb el You'll Never Walk Alone, cantada alhora des del Regne Unit i també des de Kiev. El que sentíem era el programa especial de RAC1, el RACovisió, amb l'Edu de Batlle i una pila de gent més, l'Armenteres, l'Albert Sort, la Laura Grau, el Xavi Puig, l'Aia Flores i amb l'Òscar Nin, que va ser replicat ràpidament quan s'enfotia d'aquests 5 punts que havia rebut Blanca Paloma, va ser replicat per Jordi Ramos quan va insinuar que Suècia no faria gaire bon paper.
Jordi, Norin, no creus que és una mica aquestes actuacions que fan al matiné, a la Leche, una mica entre dijòquei i dijòquei, surt la típica senyora que crida molt, fa coses... Hola, mon limor!
Bueno, no t'ho nego, però és que ella crida molt bé.
5 minuts per arribar a 8:45 del matí, i si ahir era dia d'Eurovisió, també era dia de karaoke a Eurovisió al Via Lliure.
Canten su casa.
Això va ser inenarrable, de veritat, Clara Molins, vestida de Betty Missiego, i aquesta veu com de barrufet de Martí Oliveres, l'home del temps, de veritat. És... Mira. Una de les actuacions que va generar un aplaudiment més unànime, d'entusiasme. L'altra segurament va ser Blai Morell interpretant Abanibí.
Abanibí, Abanibí.
També s'ha de veure el vídeo, Camisa hawaiana, color groc, pic al front... I un to absolutament eròtic, fins i tot en alguns moments. També hem de destacar l'smoking que va posar-se Raül Balam per cantar aquesta cançó.
Voleu dansar avec moi, queres que bailemos un vals?
I també interessant, per dir-ho així, Oscar Brock cantant el Waterloo d'Ava. Això pel que fa als veterans del karaoke, però és que hi van estrenar també algunes actrius com Laura Daza i Esther Peñas, que estan al Teatre Gaudí amb el musical 12 Points, i que van participar del jurat. Qui va guanyar dels oients de RAC1, digui, del Via Lliure, en la competició del karaoke Eurovisiu? Doncs bé, va ser Blanca Casellas, una jove de 17 anys que va guanyar per aquesta versió de Proud, la cançó de Macedònia del Nord del 2019. La segona posició va ser Júlia Llobera, en la pell d'Amaya i Alfred.
Siento que bailo por primera vez.
I la tercera va ser Noah Usó, la primera persona a cantar una cançó del mateix any del karaoke, una de la proposta irlandesa d'aquest 2023.
Oui.
Insisteixo, totes aquestes actuacions i tot el que va passar al voltant del karaoke Eurovisió del Via Lliure inenarrable, les podeu recuperar al canal de YouTube de RAC1 i a RAC1.cat. Dos minuts per 8:45 del matí, en un dia que hi ha derbi de Barça i Espanyol, Espanyol i Barça, i espereu que sigui un dels més calents dels últims anys. Per què? Doncs primer, perquè el Barça avui té la primera oportunitat per ser campió de Lliga de nou, 4 anys després, i per aconseguir-ho només li val la victòria a l'RCD Stadium. Amb això n'hi hauria prou perquè el derbi d'aquesta nit fos calent. Però és que, a més, una victòria del Barça li complicaria una mica més la vida a l'Espanyol, que està en zona de descens i que falta de 5 jornades necessita els punts per seguir lluitant per la permanència. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia, sí, fa setmanes que el Barça es va costar a poc el títol de Lliga, però avui és el primer dia que pot ser campió de manera ja matemàtica i per 27a vegada la història. El Barça mai ha guanyat la Lliga al camp de l'Espanyol, i sí que és cert que un any la va guanyar en un derbi, però va ser com a local al camp de les Corts la temporada 1948-49. L'Espanyol ja ha demanat al Barça que en cas de ser campió de Lliga no ho celebri sobre la gespa, per respecte a l'afició i per evitar que augmenti la crispació, entre altres coses, perquè, com deies, això voldrà dir que l'Espanyol ha perdut i que si se li complica, doncs se li complicarà encara més en cas de derrota la lluita per la salvació.
Doncs a les portes d'un dels derbis més importants dels últims anys, mirem de veure com estan els dos equips, començant pel Barça, que com dèiem es lleva davant la primera oportunitat, el primer matchball per ser campió de Lliga. Laia Coll, bon dia.
Bon dia, el Barça necessita 2 punts, per tant, només li val la victòria a Cornellà per ser campió. Xavi, que no ha volgut fer sang de la possibilitat de guanyar la Lliga al camp de l'Espanyol, assegura que l'equip està molt endollat i vol aprofitar l'oportunitat de lligar ja el que seria el segon títol de la temporada després de la Supercopa.
Estem al 200%. Jo els veig entrenar i entrenem a tota pastilla, amb una il·lusió i amb unes ganes i una intensitat molt bona per guanyar aquesta Lliga, no? Tenim la primera oportunitat d'aixecar un trofeig molt important pel club. A nosaltres ens va la vida demà també, no? Si a l'Espanyol li va molt, a nosaltres doncs també, com a mínim igual.
Sergi Roberto ha rebut l'alta mèdica i tots els jugadors de la primera plantilla estan disponibles pel derbi d'aquesta nit.
Gràcies, Laia. I el vestidor de l'Espanyol, mentrestant, són conscients que els hi va la vida, que els queden 5 partits, que són 5 finals, per mirar de salvar-se, i el fet que la primera sigui contra el Barça farà que estiguin motivats al 200%. Més detalls, Joan Camí, bon dia.
L'Espanyol juga a la vida, molt més que 3 punts aquesta nit contra el Barça. És un derbi amb tot el que això suposa, però si és capaç de guanyar-lo, no només sumarà 3 punts importantíssims per la permanència, sinó que el reforç anímic podria ser una carta guanyadora i determinant d'aquí a final de temporada. Grajera, per lesió, és l'única baixa que té Luis García. En canvi, recupera Martin Braithwaite després de complir sanció. El tècnic blanquilau afirma que avui és un dia per sentir-se molt orgullós de ser de l'Espanyol.
Mañana es un día para sentirnos todavía más orgullosos de ser del Espanyol, para competir al máximo, para hacer que nuestros socios, nuestra gente esté orgullosa de lo que vamos a hacer en el terreno de juego, de dejarnos absolutamente todo, y de esa manera la gente podrá ir orgullosa por la calle. Y vuelvo a repetir, es un día para sentirse más que nunca orgulloso de ser del Espanyol.
En el millor dels casos, l'Espanyol quedaria empatat a punts amb el primer equip per sobre del descens, i en el pitjor, si no és capaç de sumar cap punt, a 4 de distància, quan encara en faltarien 12 per disputar-se.
Gràcies, Joan. L'Espanyol-Barça que arrenca a les 9 amb arbitratge de Burgos Bengoetxea i amb González González al VAR. Es podrà seguir, evidentment, en directe des de les 8 en transmissió conjunta del Barça juga a RAC1 i l'Espanyol juga a RAC1. Més qüestions. Hi ha hagut nova polèmica pel català a la Kings League. En aquesta ocasió, a l'edició femenina, un àrbitre de la Queens League li va demanar a una jugadora lesionada que parlés en castellà mentre s'estava queixant per la falta. Va passar ahir durant la segona jornada, va rebre una dura entrada de la jugadora del Rayo Barcelona, que era terra, que es va queixar de la duresa de la rival en català, i l'àrbitre li va demanar que canviés d'idioma. Aquest era el moment.
Necessita l'assistència?
No és targeta, si me'l veu! No ho veus?
Estàs bé?
Pedia targeta.
És falta.
En castellano.
És falta. Vinga, chicas. Seguimos. Vinga. Vamos, chicas.
Acuérdate de hablar en castellano, li diu a una jugadora que estava al terra, mig lesionada. Bé, aquesta no és la primera polèmica per la llengua a l'esdeveniment esportiu que presideix Gerard Piqué. En la primera jornada, una periodista va recordar-li a una jugadora que havia de parlar en castellà durant una entrevista, i durant la final de la Kings League sabeu que va haver-hi unes quantes crítiques de partits polítics independentistes per la poca presència del català. I encara parlant de la qüestió del català, l'USAP de Perpinyà ahir es va mobilitzar per defensar el català a la Catalunya Nord. El club de rugbi va desplegar un mosaic de la senyera a l'estadi durant el partit contra el Toulouse. L'equip de la Catalunya Nord s'ha sumat a la campanya d'Òmnium, l'esport treu la llengua, per potenciar precisament el català a l'esport, tot plegat després que els tribunals francesos han prohibit el català als plens de l'Ajuntament. I una de les notícies del dia. El govern espanyol es compromet a garantir que el càncer deixi de sortir als historials mèdics de les persones quan fa almenys 5 anys que l'han superat. És la llei de l'oblit oncològic, una reivindicació històrica de les associacions de lluita contra el càncer que serà realitat el juny, el mes que ve. El cas és que aquestes persones, per què volen que hi hagi aquest oblit oncològic? És que un cop han deixat enrere la malaltia, veuen, per exemple, com bancs o asseguradores els penalitzen amb clàusules discriminatòries. Des de Madrid, Roger Parcio, bon dia.
Bon dia. La llei de l'oblit oncològic està pensada per les persones que han superat un càncer i que, malgrat el pas dels anys i de no haver tingut cap recaiguda, encara en pateixen les conseqüències, sobretot quan volen fer tràmits com ara contractar una pòlissa o demanar un crèdit. Una situació d'evident discriminació que acabarà quan el juny s'aprovi la reforma, com deia Pedro Sánchez.
Estableceremos por primera vez el derecho a no declarar que se ha padecido cáncer cuando vayan a contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.
Estarà prohibit que les asseguradores i els bancs penalitzin les persones que s'han sotmès a tractaments oncològics i han superat la malaltia. S'anul·laran, i en caràcter retroactiu, totes les clàusules basades en els antecedents oncològics. Aquest anunci, fet per Sánchez i la futura llei, no és iniciativa del govern espanyol. Es basa en una resolució del Parlament Europeu de febrer de l'any passat i que els estats membres havien d'aplicar abans de 2025.
10 minuts i les 9. De seguida parlem de les pluges de les últimes hores i de quina incidència tenen sobre la sequera. Mentrestant, a Gelida, a la comarca de l'Alt Penedès, continua la polèmica per l'ocupació d'un edifici al centre de la vila. Divendres a la nit, prop de 200 veïns es van manifestar amb la intenció de fer fora els ocupes, acusant-los de robatoris en comerços i habitatges. Una protesta que va provocar moments de tensió al voltant del bloc ocupat, però un dispositiu de Mossos i policia local va evitar que els dos bàndols s'acabessin trobant. Doncs bé, una de les problemàtiques per trobar solucions és que aquest edifici Gelida és d'un gran propietari, cosa que complica identificar-lo. N'ha parlat a RAC1 l'alcaldessa Lluïsa Llop.
És evident que hi ha un problema, i és que aquest pis que tenen ocupat és un pis d'un gran tenidor que no acaba d'identificar-se si és Sareb o qui és, perquè el que s'hauria de fer és instal·lar desocupació d'aquestes persones i que deixessin de poder viure en aquest espai que han ocupat, insisteixo, dedicat a àmbit absolutament delinqüencial.
La alcaldessa també ha demanat calma als veïns, diu que s'ha de trobar la manera de solucionar l'ocupació, però no a través, diu, de la delinqüència. 10 minuts i a les 9, en un dia que avui pot tornar a tenir protagonisme per la pluja, tornarà a ploure sobretot a la tarda, però ruixats que continuen sense ser suficients per revertir la sequera. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Ahir va ser dia plujós, avui ho ha de ser més o menys?
Doncs molt semblant al dissabte. Ruixats irregulars que apareixeran a partir del migdia, especialment tard de vespre, entre el Prepirineu, la Catalunya Central, Girona i Barcelona. Per tant, al marge d'aquestes pluges més continuades que hem anat tenint els últims dies, en quedaran les comarques del Pla de Lleida i també de l'interior de l'Ebre. Es pot escapar algun ruixat de manera puntual en aquests sectors, però la pluja més continuada, insistim, sobretot a la cara nord del Pirineu, aquí en forma de neu a partir d'uns 1.800-2.000 metres, i després sobretot entre Girona, Barcelona i la Catalunya Central. Evidentment, no ens traurà de pobres, continuem amb aquesta sequera, però sí que de mica en mica doncs anem posant fil a l'agulla. S'han acumulat ja més de 100-150 litres per metre quadrat a les capçaleres del Ter i en alguns punts doncs del Llobregat durant aquesta última setmana, una tongada de pluges importants que hi va deixar fins a 46 litres per metre quadrat, que van ser tots en forma de neu, atenció, en forma de neu a Certescant, a més de 2.000 metres al Pallars Sobirà, però també destaquen els 25 de Maçanet de Cabrenys, a Saseu, a la Vall d'Aran 32, a Pujal, a l'Alta Noia, a la zona de l'Altiplà Central, feia molts dies que no hi plovia tant, entre cometes, 11 litres per metre quadrat a Pujal, però també un ruixat amb doncs alegre, molt benvingut a la zona de Carol, a l'Alt Camp, entre 9 i 13 litres per metre quadrat.
I a Lleida continua sense ploure, eh?
Sí, com a molt si arriben alguns ruixats seran passatgers. Ahir, dècimes de litre, 1 litre per metre quadrat a la zona de Juneda, a les Garrigues. Continuem esperant aquesta pluja. La setmana que ve anirem tenint opcions de pluja, però sempre meitat est i meitat nord de Catalunya, ponent força al marge.
Doncs els pagesos preocupats, evidentment, de les comarques de Lleida, també les del Camp de Tarragona. Hi va haver-hi 200 pagesos manifestant-se al pantà de Riu de Canyes, al Baix Camp, per exigir ajudes a la pagesia i la declaració de zona catastròfica per la falta d'aigua. Els agricultors van advertir que estan en situació límit. La sequera afecta greument els avellaners i les oliveres, dos conreus principals en aquella zona, i més enllà de les ajudes del sector, Unió de Pagesos també reclama, Adrià García, inversions per fer front a futures sequeres, com ara, per exemple, la regeneració d'aigua o la instal·lació d'una planta desalinitzadora a les comarques de Tarragona.
Sí, aquesta és la primera campanya que els pagesos del Baix Camp no tindran rec provinent del pantà de Riudecanyes, i això consideren que posa en perill els seus cultius. Els manifestants temen que els avellaners moriran i que les oliveres donaran una collita sota mínims. El responsable d'organització d'Unió de Pagesos, Carles Vicente, adverteix que la necessitat d'aigua ja no és només per produir, sinó també per salvar les collites.
Cal que pugui fer recs allà on fan falta. Ningú pensava que el Priorat faria falta recs a la vinya. És que fa falta recs no per produir. El xip ja no és necessitem recs per produir més. Necessitem recs per conservar el que produïm. O sigui, és molt diferent.
Els pagesos també fan una crida a la responsabilitat dels ajuntaments que s'abasten d'aigua de l'embassament. Els demanen que busquin nous punts d'avituallament i així fer servir l'aigua del pantà per preservar la pagesia.
Ahir que també us explicàvem que la sequera i la manca de pluges estan marcant també el temps de flors de Girona, precisament centrat en la sequera i, diguem-ne, organitzat en base a plantes que consumeixin menys aigua, doncs ahir el primer dia de temps de flors va arrencar amb un acte vandàlic. A primera hora del matí, una de les estructures florals que formava part de l'exposició va aparèixer calcinada. Estava situada a la plaça de l'Assumpció, al barri de Sant Narcís. Mentrestant, i des del punt de vista encara ecològic, els Mossos d'Esquadra investiguen la fuita d'un milió de litres d'oli de palma que ahir va estar a punt d'arribar fins al riu Besòs. La policia vol aclarir si va ser accidental o provocada. Va passar aquests fets a les 11 del matí quan es va trencar una sitja de l'empresa Lípido Santiga de Santa Perpètua de Mogoda, dedicada a la gestió d'olis i de greixos vegetals. És un vessament que va tenyir de groc la riera seca, tot i que el producte no és tòxic ni no ha afectat la fauna. Les tasques dels operaris de l'ACA, però dels agents rurals, de l'ADF, de la policia local i de Mossos, van permetre evitar el vessament cap a les 7 de la tarda construint un mur de contenció. 5 minuts i les 9 del matí. Mentrestant, Turquia afronta avui unes eleccions crucials precedides per setmanes de molta tensió. Votació de blanc o negre, els ciutadans han d'escollir entre l'autocràcia de Recep Tayyip Erdogan o un avanç cap a la democràcia proposat per Kemal Kılıçdaroğlu. Segons les enquestes, Erdogan podria perdre poder o aquest poder que acapara des de fa més de 20 anys, sigui com a primer ministre o sigui com a president. Anem cap a Istanbul, corresponsal de RAC1, Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. Tot i que s'han presentat 3 candidats, la decisió està entre Erdogan i Kılıçdaroğlu. La candidatura de l'oposició està formada per una coalició de 6 partits, l'Aliança de la Nació. Proposen retornar al sistema parlamentari que Erdogan va canviar a presidencialista el 2017, així com tornar a tenir unes estructures de funcionaris deslligats a la presidència. Ertan Erol, professor a la Universitat d'Istanbul, explica la importància de l'oposició.
Oposición llegó a un poder que es primera vez tienen una oportunidad de cambiar.
Si cap dels candidats no guanya més d'un 50%, hi haurà una segona volta d'aquí 15 dies. A part de les presidencials, avui també se celebren les eleccions legislatives. A més, la votació és crucial per la situació de crisi econòmica del país, incrementada per les conseqüències del terratrèmol. La participació a les zones afectades és una incògnita, ja que hi ha al voltant de 3 milions de desplaçats a causa del sisme, però menys un 5% han canviat la seva adreça per poder votar.
Eleccions amb gran repercussió geopolítica. Turquia, que és país frontera entre Europa i Àsia, actualment mira més cap a Rússia que no cap al club dels 27. Per tant, Brussel·les, que observa amb molta atenció la decisió dels turcs, que de retruc també amenaça d'enverinar les relacions a l'OTAN. Des de Brussel·les, eurocorresponsal de RAC1, Justo Bar, bon dia.
Bon dia. Durant els últims anys, les relacions entre Brussel·les i Turquia han donat una de freda i una de calenta. Amb Erdogan, el país allunyat dels valors democràtics europeus, s'han tensat les relacions directes amb la capital comunitària. Tothom recorda l'escàndol del Sofagate i el menyspreu a Ursula von der Leyen, i sembla que només l'acord migratori pel qual Turquia reté fluxos migratoris de Síria cap a Europa han sostingut les relacions. Un canvi electoral podria fer capgirar aquesta situació i, qui sap, apropar a la Unió Europea un país que fa més de 20 anys que és candidat a formar-ne part. També l'OTAN mira de reull aquests comicis, si bé reconeixen el paper mediador d'Erdogan amb Rússia i Ucraïna, sobretot facilitant el subministrament mundial de gra, una victòria d'Erdogan podria dificultar més l'adhesió de Suècia a l'Aliança Atlàntica. Turquia, recordem, manté el veto fins que Estocolm no es comprometi a una extradició ràpida des de Suècia de militants del partit kurd del PKK, un partit que Europa i Estats Units consideren organització terrorista.
Dos minuts i les 9. Mentrestant, Volodymyr Zelensky es troba amb el papa francès per demanar-li suport per la pau a Ucraïna. És el primer cop que el president ucraïnès i el pontífex es troben des que va començar la guerra, i Zelensky va aprofitar per demanar-li ajuda perquè Rússia abandoni els territoris ocupats. Tot plegat en una visita a llampec del mandatari cap a Roma abans d'anar avui a Alemanya. A més del papa, també es va reunir amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i amb el president de la República, Sergio Mattarella. Corresponsal a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. La trobada arriba pocs dies després que el pontífex revelés que el Vaticà està involucrat en una missió secreta de pau de la que no ha volgut donar més detalls. Ahir Zelensky no va parlar, sinó que va demanar al papa que s'assumi al seu pla de pau, que inclou que Rússia retiri les seves tropes i reafirmi la integritat territorial d'Ucraïna. A més, també li va reclamar que condemni els crims russos al seu país, perquè, segons va dir, no hi pot haver igualtat entre víctima i agressor. El papa ja condemna condemnat en diverses ocasions les accions russes, però les paraules de Zelensky semblaven abocar la línia d'equidistància triada en un principi pel Vaticà per tal de poder presentar-se com un mediador en el conflicte. Francès també s'ha oferit a fer tots els esforços possibles perquè els nens aportats a la força a Rússia tornin a Ucraïna.
Un minut i arribarem a les 9 del matí. De seguida, l'agenda musical i el 25è aniversari de la mort de la veu de Frank Sinatra.
Per avui, per demà, per ahir, per opinar, per avançar, per endreçar la ciutat, per respirar millor, per circular millor, per viure-hi millor, per orgull, per ciutat, per país, per tu, per tots, per Barcelona. Fem-ho. Vota Tries per Barcelona.
A Grupo Todoplano sabem que canviar el matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Crianza 2019.